A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Estic flipant, nois, és que la Clara sempre ha estat molt intel·ligent. Hòstia, la més llesta de tots quatre.
I no és increïble creure que la Terra és esfèrica quan vas a la platja, mires a l'horitzó i el que veus és una línia recta.
Això és una intervenció.
Allò que queden uns quants amics per mirar d'ajudar un altre a superar el seu problema.
Les
Aleshores, com saps si aquestes fotografies no han estat retocades en Photoshop per fer-te creure el que et volen fer creure?
Perquè Eratòstenes, al cicle 3, abans de Trístenes, ja editava ell mateix les fotos amb el portal.
Així no anem bé, eh? Així no anem bé.
Escoltaven ara el tràiler de Conspiranoia amb Eduard Farelo, Aurea Márquez, Mi Esteve i David Bert. Molt bon dia, David.
Hola, bon dia. Què tal? Com estem?
Molt bé. Amb aquests segons ja ens entra el riure, eh? Per tant, riures assegurats en Conspiranoia.
Oh, i tant. Està molt provada ja la funció. Portem, no sé si 30 i bastants bolos que hem fet per Catalunya,
sí.
Portem des de finals d'octubre fent gira per tota Catalunya i està molt provada i la veritat la gent s'ho passa pipa. O sigui, sí, és una comèdia, la gent riu molt i la gent també diu que surt pensant.
Clar, anem a això, perquè Conspiranoia, ja ho diu una mica el nom, no? Diu la sinopsi, és una comèdia dramàtica plena de teories de la conspiració. I és que tots coneixem algú que té idees conspiranoiques, eh? I aquestes idees de conspiracions estranyes, i això és, tots tenim a prop algú que té de tant en tant alguna idea d'aquestes. I clar, d'alguna manera entenc que et porta aquesta reflexió justament, no? El pensar i el portar-te en aquest moment de, vols dir que jo no una mica paranoia?
No, i tant, és el que dius, és que realment jo crec que ara tothom coneix algú altre que està imbuït una mica per aquestes teories conspiranoiques, no? D'un tema o d'un altre, vull dir, que hi ha molts temes oberts aquí, no? Diguéssim. I la funció comença, diguéssim, d'alguna manera amb el tema del terraplanisme,
sí.
Però, bueno, vas estirant el fil i no és l'únic tema, diguéssim, no?
Clar. I deies ara, portem ja, està molt rodada, portem ja molts bolos, es fa diferent i es gaudeix diferent i es treballa diferent, no sé si es treballa diferent quan un ja porta, la té tan rodada l'obra?
Home, sí, perquè vulguis que no, a veure, una comèdia necessites del públic, això és així, necessites del públic. Una cosa és el que estàs treballant a la sala d'assaig, i que intueixes per on poden anar una mica els trets, però la realitat és una altra. I després, quan ho tastes, diguéssim, amb el públic, te n'adones que potser estan rient a llocs que tu ni t'imaginaves, o al contrari, llocs que tu pensaves, això és un gag segur i aquí riu de la gent, i la gent no riu, no? I llavors, la comèdia necessites, per créixer, diguéssim, per créixer l'espectacle, necessites de l'espectador. I no és només un dia, perquè, bueno, a mesura que el vas fent i que vas provant davant de diferents espectadors, és quan te n'adones de, més o menys, aquí és on sempre funciona o aquí és un lloc que no funciona mai, per tant, és un gag que ens pensàvem que sí i no, realment no és interessant, o ens hem de plantejar fer-ho diferent, no?
Clar, i en aquest sentit hi ha evolució, és a dir, l'obra evoluciona també justament per aquesta resposta del públic, eh? Veient doncs això, doncs com de vegades el públic sorprenentment riu allà on pensàveu que potser no riuria tant i allà on pensàveu que si ho faria no ho fa, i no sé si això fa també que d'alguna manera hi hagi una certa evolució,
sí,
no?
Sí, a veure, és una evolució molt mínima, si tu vols, que potser un espectador normal potser ni se n'adonaria. Però, en canvi, nosaltres sí, és que estem ajustant encara l'espectacle, no? I no només amb comèdia, eh? Vull dir, fins i tot en els moments més dramàtics també ho estàs ajustant, perquè vulguis que no, és un diàleg que s'estableix amb el públic. Està viu, el teatre és una cosa viva, vull dir, no és com una pel·lícula que ja està feta i l'espectador la veu i ja està, i ja, no hi ha un intercanvi d'energies, diguéssim. En canvi, el teatre, que és en directe,
clar.
Estem allà, és que estem allà, i llavors tu com a intèrpret estàs notant l'energia que reps del públic. I tu notes quan hi ha un silenci espectacular, perquè és un moment una mica dramàtic, i veus si el pots estirar més o no, o menys, perquè dius, ui, no, que ara ja estan anant a una altra banda, o ara ja tinc ganes de riure, perquè ja això és massa. Tu això ho notes i llavors ho vas calibrant, no?
Clar, i en aquest sentit que parlaves d'aquestes energies, no?, que d'alguna manera es noten i es perceben, tant del públic cap a vosaltres com de vosaltres cap al públic, no, clar, quan normalment, quan el públic normalment quan va a veure una obra de teatre que ja sap que riurà, és a dir, ja sap que és comèdia, no?, ja va una mica predisposat a avui vinc a relaxar-me, a oblidar-me de les penes i de les històries i a passar-m'ho bé, no? I no sé si quan un fa comèdia també gaudeix d'aquesta part, és a dir, si d'alguna manera els actors que us hi dediqueu, no?, el fet de fer comèdia també us permet aquest no sé si alleugeriment, no?, vital, no?, de dir ara desconnecto i em toca riure, encara que vosaltres estigueu treballant, no?, òbviament.
Sí i no. Sí i no, i et diré el per què. Perquè, o sigui, sí que hi ha comèdies que realment et permet d'alguna manera també a tu a distanciar-te de la realitat, sí, i dels problemes quotidians, si tu vols, no? Però, en canvi, hi ha comèdies que l'espectador riu, però, en canvi, l'actor no. Que l'actor està vivint, bueno, l'actor, el personatge, sí, està vivint un drama molt important, no? Llavors vull dir que tampoc no és que tu com a intèrpret diguis, bueno, és una cosa així fàcil, depèn.
Clar, i aquesta...
No,
aquesta...
A vegades et toca a llocs que són una mica incòmodes d'anar-hi, no?
Clar, i a mi sempre m'ha semblat com curiós i alhora molt difícil el fet de que quan un li toca fer comèdia, no? Clar, no tots tenim bons dies, no? I entenc que en tots aquests bolos que haureu fet, doncs hi haurà hagut dies que potser un ha anat més fluixet, no? O més baixet d'energies, no? Però clar, si un ha de fer comèdia i ha de com aportar tota aquesta energia, no? Aquí ve... Òbviament, la professionalitat vostra, no?, que és la que es demostra damunt el taulell, no?, dalt de l'escenari, però també la dificultat, no?, de dir, ostres, caram, realment avui riure no és el que em ve de gust fer, no?
Sí, el que passa és que, és el que et dic, nosaltres no riem, el que riu és l'espectador.
D'acord.
No? Nosaltres fem un viatge, en algun moment sí que potser...
No se us escapa el riure ni un moment? Ni un moment se us escapa el riure?
Això sí, és complicat.
Clar, perquè és que hi ha gags que realment dius, home, és
sí,
que aquí...
Sí, 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 sí. Sobretot, t'he de dir que sobretot al principi, perquè al principi, com que no... El que et deia, no?, com que ho estem provant amb el públic, de cop i volta riuen en un lloc que tu no t'ho esperaves i t'agafa el riure. Ara ja comença a estar més provat, i llavors ara ja no ens agafa tant de sorpresa, però
clar,
els primers dies era de... Oh, i havíem d'aguantar-nos molt de... Ostres, és que això no m'imaginava per res que això seria un gag o que aquí riuria la gent.
I, sí, sí.
I hem de fer esforços.
És una feina de constricció, no?, i d'allò d'aguantar-te brutal. Tornant una mica al tema, aquesta teoria de la conspiració, no?, que ens rodeja i que de fet la tenim cada dia als diaris, Ara, amb la, per exemple, amb la Kate Middleton i tot això de les fotografies, hi ha una teoria de conspiració brutal amb aquesta dona. Per tant, tot això ens rodeja, no? I, clar, jo no sé si és una de les reflexions que us diu la gent, no?, amb la que surt l'obra i d'alguna manera també que planteja l'obra és de si podem, perquè clar, l'obra són un grup d'amics, no?, que d'alguna manera doncs es reuneixen per intentar treure-li del cap, entenc, a una amiga que té moltes d'aquestes idees conspiranoiques, treure-li del cap, no?, i fer-li veure que allò que pensa no pot ser. I no
que
sé
està,
si...
Està equivocada.
Exacte. Exacte. Sí. I no sé si d'alguna manera ens porta com a reflexionar de si podem realment tenir amics, per tant, estimar, no?, a gent que realment té idees tan diferents a les nostres, no? Si això és una capacitat de l'ésser humà, no? I hem de saber fer-ho, no? D'estimar contra tot, no?
Aquest és un dels debats, no?, del que ens diu la gent, que és molt interessant, que la gent pensa, hosti, jo puc ser amic d'una persona que pensa radicalment diferent a mi i que jo penso que està totalment equivocada. No hi ha una resposta, vull dir, no hi ha una fórmula matemàtica, no hi haurà gent que sí, que dirà, bueno, davant de tot està l'amistat i l'estima que jo pugui tenir cap a aquesta altra persona, no? I en canvi hi haurà gent que dirà, no, és que jo tinc uns principis i no puc ser a col·lega d'una persona que pensa això altre, no? és un debat obert, i això és el que ens diu que és molt ric i molt interessant, no? I no només és això, també és fins a on nosaltres tenim el dret de dir-li a un col·lega que creiem que s'ha equivocat.
D'intentar convèncer, no? Canviar d'opinió, fer canviar d'opinió a algú, no?
Clar. També és un debat obert, perquè hi haurà gent que dirà, home, si jo m'estimo molt aquesta persona i sap que me l'estimo, crec que em donarà el permís per dir-li, ei, perdona, però crec que t'estàs equivocant. Però en canvi un altre et dirà que no, que dirà, bueno, justament, si som tan amics, doncs m'has de respectar el que jo pensi, no? És un debat interessant, ja et dic que a banda del moments de riure, perquè la gent riu moltíssim, tothom diu que això, que s'acaba l'obra i que la gent té ganes de parlar-ne, de parlar-ne, de pensar, de diferents opcions, del que significa l'amistat, no? Perquè és una obra que també parla molt d'això, de l'amistat.
Clar, i David, bueno, quan et va arribar el text, va ser com amor a primera vista? Vas dir que sí ràpidament?
Oh, i tant, i tant, i tant. I a més que jo he treballat ja amb el Jordi Casanovas sobretot amb el Jordi Casanovas, text a Noia i el Marc Angelet.
I el Marc Angelet, els directors, no?
Sí. Bueno, els autors.
Els autors, d'acord.
Els dos i l'ha dirigit el Jordi Casanovas. I jo ja havia treballat amb tots dos, vull dir que ja és una garantia que ja sé que faran una cosa que a mi m'interessarà. I sí, evidentment, quan em vaig llegir el text vaig dir, oi tant que sí. I quan a més em van dir amb qui treballava, vaig dir als companys i companyes, vaig dir, oi tant, o sigui, de cap.
Encara més, no?
Ni tiro de cap.
Clar, tant, això pesa a l'hora de prendre decisions, és a dir, fins a quin punt pesa, no, també, a l'hora de dir que sí o dir que no a algun projecte?
Home, amb mi pesa tot. No ho sé, els altres no puc parlar pels meus companys i companyes de professió, ja no dic de l'obra, eh? Però a mi, a l'hora d'escollir, pesa tot. Em pesa el text, pesa el personatge, pesa la directora o el director, pesa l'equip.
Clar, és un avantatge és un avantatge de vegades a la vostra professió, que podeu triar amb qui treballeu, eh? No totes les professions això passa.
Bueno, triar tampoc, perquè clar, a mi si m'ofereixen, com per exemple aquesta, no?
Sí.
És, mira, faràs tu aquest personatge, el personatge de l'Àlex, i tindràs de repartiment, de companys de repartiment, doncs l'Eduard Farelo, l'Aurea Márquez i la Mia Esteve. Clar, però el repartiment ja està fet.
Clar, sí, sí.
O accepto o no accepto, no?
Sí, sí.
Vull dir que l'avantatge, el que sí que hi ha un avantatge, és que la vida d'un espectacle tampoc és molt llarga.
Clar. És aquest canvi constant, no?
Si no et trobes, si al final no t'acabes portant bé amb un repartiment, bueno, tampoc no és per sempre. Vull dir que un funcionari al final tindrà els companys tota la vida,
clar,
no?
Perquè
si no portes bé companys de feina, una mica complicat aquí, mira.
Perquè, David, un pot arribar a avorrir una obra, és a dir, no sé si hi ha un punt límit o has experimentat de dir, jo, mira, ja més de 50, se'm fa molt feixuc, això.
A mi no m'ha passat mai, no m'ha passat mai. I no, he fet espectacles que he estat temps i no m'he arribat a esgotar. A veure, tampoc no he estat 2 anys fent una funció, eh? No sé si alguna companya o company que hagi fet 2 anys seguits.
No és habitual, no és habitual.
No, bueno, ja veus una mica la cartellera. Els espectacles estan 1 mes i mig, 2 mesos, 3 mesos...
El que sí és habitual és que aneu compaginant i compartint, és a dir, que conviviu. Conviviu que feu això, més tele, més una altra obra i...
Bueno, depèn. Clar, jo per exemple, ara tinc la sort que estic com si fos ahir.
Sí.
Però ja ha hagut anys que no he estat fent tele, vull dir que només he fet teatre. I llavors, bueno, sí, has de compaginar perquè, el que diem, un espectacle... entre assajos, funcions i gira, doncs, pots anar dels 3 mesos de feina als 6-8 mesos de feina. Vale? No més. I llavors dius, bueno, i la resta dels mesos què faig?
Clar.
Clar, si tens la sort d'empalmar amb una altra obra, perfecte.
Però no sempre és així,
ho sabem. No, és el que diem, és la inestabilitat d'aquesta professió, que no saps mai què et passarà d'aquí uns mesos. No?
Sí, sí.
No saps si et sonarà el telèfon o no et sonarà el telèfon.
És aquesta incertesa amb la, amb la que viviu, sí que ho sabem, que quan parlem amb vosaltres ens ho comenteu sempre i que, doncs, tant de bo no sigui incertesa. De moment, conspiranoia, esteu ja en la recta final o com esteu?
No, encara queda un mes de gira i després la temporada a Barcelona, que estarem a la Villarroel.
A la Villarroel.
Mm-hmm. Sí.
Per tant, encara hi ha temps per veure, però quedin-se que Sitges ve aquest divendres a les 8 del vespre al Casino Prado, conspiranoia, per tant és un magnífic moment per veure-la, si no s'allargarà una mica més la gira i si no la tindran a Barcelona a la Villarroel, però poden aprofitar també i venen al Prado. Hi has vingut mai al Prado a fer alguna cosa?
Sí, i ara no recordo el què, però sí que hi he vingut.
Ja coneixes el teatre, doncs, eh? Aquest teatre fantàstic que tenim, que
és meravellós.
Que tenim a Sitges.
O sigui que no ens falleu.
No, home, no, no.
Veniu al teatre i ompliu-lo.
Està molt omplet, eh? Haig de dir, és a dir, que si algú ara està escoltant i s'ho està repensant, que no s'ho repensi gaire, perquè queda alguna entrada, però tampoc en queden gaires, vull dir, perquè té l'aforament que té també el teatre, no? Però,
clar, clar, clar.
Però vaja, encara en queden, per tant, encara tenen uns dies per acabar-lo d'omplir i gaudir i passar una molt bona estona amb en David Bert, amb l'Eduard Farelo, amb l'Àurea Márquez i amb la Mia Esteve, amb aquest conspiranoia, aquesta comèdia dramàtica que ja ens ha dit el David, que riure's i una bona estona garantida. David, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu per aquesta entrevista, de veritat.
Un plaer i molta merda, no? Us haig de dir?
Exacte, sí, molta merda. Moltes gràcies.
Doncs això, adéu-siau, vagi bé.
Que vagi bé, fins
adéu,
divendres.
Adéu, fins divendres.
Adéu, adéu, adéu.
Doncs bé, ja ho saben, eh? Les entrades es poden comprar directament a Secretaria del Prado, si no pel web del Casino Prado, poden comprar les entrades per Conspiranoia aquest divendres. Nosaltres aquí posem avui el punt i final, tornem demà a les 9, com sempre, fins aleshores que acabin de passar molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.